Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda. La
Ivanguera de l'Independiente.com. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Karina Mejías. Bona tarda, senyora Mejías.
Hola, molt bona tarda.
Ella és la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé, senyora Mejías, queda un any pràcticament per les eleccions municipals, però jo particularment crec que la legislatura podia estar pràcticament acabada, no? Sobretot després de que la senyora Colau, doncs, per segona vegada, no hagi pogut aprovar uns pressupostos, podríem dir, d'una manera normal. Ha perdut una segona moció de confiança també. I bé, recta final, ja està pràcticament tot dat i beneït, estem en precampanya, com ho veu vostè?
Bé, jo crec que de l'últim debat es desprèn que la legislatura està acabada i que tothom ja està en clau electoral i que a més aquesta ha sigut una legislatura fallida, no? I si analitzem quina pot ser la possible obra de govern que pugui presentar l'alcaldessa com a balanç de la seva gestió, és absolutament nul·la, és a dir, ha fracassat absolutament en l'aplicació d'un model de ciutat que pràcticament no existeix, no ha executat cap mena de projecte, i si analitzem els que ha portat a terme, doncs han sigut molt criticats pel conjunt dels barcelonins, no? Podríem parlar des de les superilles fins als carrils bici, que és l'únic tangible que podem trobar de la obra de govern de la senyora de Colau i que està generant unes polèmiques ciutadanes enormes i unes crítiques enormes, no? I per altra banda, si parlem de les seves polítiques socials, que és de lo que ella doncs presumeix i treu pit, si les analitzem, no han arribat enlloc. Nosaltres hem estat aquests dies visitant els barris de Barcelona on hi ha més dificultats, i allà doncs no ha arribat ni una sola inversió, i les polítiques socials doncs tampoc es veuen com efectives en aquells barris. No? Per tant, legislatura fallida per part de Colau.
I per campanya és el mateix, no? Ja esteu en ella, no?
Sí, bueno, a veure, jo crec que tots els partits ara el que han és d'intentar configurar els seus projectes i treballar per fidelitzar. En el cas de Ciutadans, el que sí que tenim molt clar és que els nostres resultats a les últimes autonòmiques doncs van ser molt positius a la ciutat de Barcelona. Vam guanyar en 7 dels 10 districtes municipals, això ens situa com una força política de govern, i per tant la nostra feina ara és fidelitzar aquest vot que ens ha arribat a les autonòmiques per oferir al conjunt dels barcelonins un projecte polític d'èxit i de govern, no? que pugui posar Barcelona en marxa, perquè en aquests moments creiem que està totalment paralitzada dintre d'una deriva de caos i desgovern que Barcelona no es pot permetre. No?
Serà vostè candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, o hi ha d'haver primàries abans?
Com el partit funciona a base de primàries i tothom té dret a presentar-se. Vull dir que jo sí que crec que hem fet una bona feina a l'Ajuntament de Barcelona, tant per part del equip municipal com per tot l'equip de consellers. Creiem que podem presentar un balanç i un projecte per la ciutat de Barcelona ambiciós, sobretot innovador i d'il·lusió, no? En aquest cas, perquè creiem que a Barcelona el que hi ha és una decepció intensa per part d'un projecte que prometia moltes coses i no ha complert res, i jo crec que Ciutadans el que ha de fer és intentar transmetre il·lusió per la ciutat de Barcelona, recuperar el prestigi, la reputació i sobretot tornar a posar a Barcelona en marxa, perquè Barcelona no torni a perdre ni una sola de les oportunitats que se li han ofert, no? Com per exemple hem vist que mai havia perdut ni un sol projecte internacional, i en aquesta legislatura doncs hem perdut l'Agència Europea del Medicament, que era una oportunitat per Barcelona molt important, no? Que posava Barcelona en el focus del que és la investigació mèdica, i a més que donava molta empenta a totes les empreses farmacèutiques i d'investigació que hi ha a la ciutat, i s'ha perdut per el desinterès per part de l'alcaldia en promocionar la ciutat. No?
I en aquest sentit, perdona que l'interrompi, ara tenim una assignatura important que hem d'aprovar, que és el mobile. A finals d'aquest mes ens hi juguem molt, no?
Bé, jo crec que en això és l'únic que s'ha aconseguit tenir consens entre els grups municipals a l'Ajuntament. Jo crec que avui per avui tothom sap que aquesta és un dels esdeveniments més importants, no només per la ciutat de Barcelona, pel conjunt d'Espanya i per Europa. És un dels congressos més importants. Té un impacte de quasi 450 milions d'euros a la ciutat en una setmana, arriben més de 100.000 congressistes i a més posa a Barcelona en el focus de l'interès de la innovació i la tecnologia dia al món, no? Jo crec que aquesta és una, és un dels esdeveniments que més s'ha de cuidar i certament aquests últims mesos doncs l'hem posat en risc, no? I de fet el seu director, el senyor John Hoffman, ha manifestat que si no hi havia estabilitat a la ciutat de Barcelona podria pensar en la possibilitat d'emportar-se'l, no? Per això tots els grups municipals li hem demanat a l'alcaldessa que desplegui no només un pla de promoció del mobile a la ciutat de Barcelona, sinó també que prengui les mesures oportunes per tal d'evitar que hi hagi qualsevol problema que pugui posar en risc el mobile.
Molt bé, obrim micròfons de la resta de companys de taula. Leandro i Maria Jesús havien demanat la paraula. Vinga.
Sí, ha sortit la paraula precampanya, no? Encara que falta un any llarg per les eleccions. A mi m'agradaria saber si Carina Mejías com pensa capitalitzar o fidelitzar tot el vot massiu, molt important, que va aconseguir Ciudadanos a les darreres eleccions catalanes. Com pensa fidelitzar-vos per al teu projecte per la ciutat?
Mira, jo crec que Ciutadans té valors importants per oferir a la ciutadania, no? El primer és que som un partit d'estabilitat, no? Davant la situació d'inestabilitat que ha viscut la ciutat de Barcelona aquests últims anys com a conseqüència de que l'alcaldessa sempre s'ha posat del costat de l'independentisme i per tant ha posat en risc doncs l'estabilitat social, política i econòmica de la ciutat. El que sí que li oferirem als barcelonins és que nosaltres som garantia d'estabilitat i que no posarem en risc l'estabilitat ni social, ni política, ni econòmica de la ciutat. Per altra banda, jo crec que Barcelona ha de recuperar la seva reputació tant nacional com internacional, no? I que ha de deixar de ser a l'escenari de totes aquestes situacions de conflicte i manifestacions que han posat en risc l'estabilitat econòmica per tornar a ser una ciutat per la que apostin les empreses, evitar i desenvolupar un pla de promoció de Barcelona que faci, que provoqui la captació de noves inversions, que garanteixi que no marxarà ni una sola empresa més i que puguem aconseguir que retornin aquelles que han marxat, no? I per altra banda, jo crec que als ciutadans de Barcelona el que més els interessa és poder tenir oportunitats. En aquest cas, la ciutat de Barcelona té moltes, però des del govern actual doncs, no s'han aprofitat lo suficient com per oferir als barcelonins oportunitats de treball, oportunitats d'estudi, d'oferta, d'innovació. És a dir, jo crec que tenim moltes possibilitats d'oferir als barcelonins la possibilitat d'aprofitar les oportunitats que ofereix Barcelona i que en aquest cas doncs, han quedat diluïdes en una mena de conflicte polític que no ens porta enlloc. No? Nosaltres el que volem és fugir d'això per posar Barcelona en marxa.
Bueno, Jesús.
Hem vist que és la tercera vegada, crec, que Colau no aprova els seus pressupostos. És la tercera, és correcte això,
sí,
no?
Sí, però sí.
Mai els ha aprovat per via normal, no?
No, mai.
Llavors, també hem vist la incapacitat de l'oposició de presentar un candidat alternatiu. Per què? Quina explicació política té? I si això té alguna mena d'explicació també traslladat al terreny del Parlament? O sigui, si això també té una connotació de bueno, possibles aliances, no sabem què passarà amb el govern català i potser bueno, els comuns amb aquesta equidistància doncs, volen... I Esquerra, vull dir, o sigui, estan preparant una aliança d'una altra mena.
Jo crec que hi ha dos factors
exacte
importants per explicar perquè no hi ha una alternativa a l'alcaldessa Colau, no? Primer és la fragmentació que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona. Som 7 forces polítiques d'orientació ideològica molt diferent i en aquest cas aquells que ens considerem constitucionalistes, que és el cas de Ciutadans, que és el cas del Partit Socialista i del Partit Popular, doncs no sumem una majoria alternativa que pugui donar la possibilitat o oferir la possibilitat de tenir un alcalde que sigui constitucionalista. Això, si volem presentar una alternativa, significaria que Ciutadans, que a més és la tercera força política a l'Ajuntament de Barcelona, hauria de formar, crear aquesta alternativa, aliança amb partits com, en aquest cas, el grup demòcrata, que encapçalat pel senyor Trias, o el senyor Alfred Bosch. No? Jo crec que aquesta és una possibilitat que jo no contemplo en cap cas, perquè seria una traïció a aquells que ens han votat i que ens han donat la seva confiança. No? Per altra banda, la possibilitat de pactar o tenir un acord amb l'alcaldessa, ells sempre han manifestat el seu interès de generar o de crear aliances amb grups d'extrema esquerra, no? Com és el cas de la CUP, sempre ha sigut el seu aliat preferit i el seu projecte de govern no té res a veure amb el projecte per Barcelona que té Ciutadans. És a dir, jo crec que hi ha dos aspectes importants. Un, que Ciutadans no pot traicionar la confiança dels seus votants fent alcalde a un independentista, i dos, nosaltres no tenim res a veure ni compartim res amb el projecte d'Ada Colau.
Iba.
Doncs agafant-me això que comentava, efectivament vostès van tenir molt bons resultats el 21 de desembre a la ciutat de Barcelona, però Barcelona és un ajuntament molt fragmentat. Quin s'imagina que podria ser un soci de govern a partir de 2019 per Ciutadans si aconsegueixen ser primera o segona força?
Home, jo crec que primer haurem de veure els resultats, no? Perquè aventurar ara un possible soci si després la suma no quadra, doncs jo crec que tampoc no seria com regalar els vots, no? A l'altre, no? Jo crec que nosaltres hem de treballar força per fidelitzar aquest vot i per aconseguir molt més, aconseguir ser una força política de govern a l'Ajuntament de Barcelona i després, en funció dels resultats, doncs, veure qui són els possibles aliats, si és que necessitem alguns. Però la veritat és que nosaltres el que volem és sortir a guanyar. Jo crec que va sent hora de que els barcelonins tinguin una alternativa a tot el que ha sigut la història de l'Ajuntament de Barcelona, que tingui un equip de govern, doncs, que aprofiti les oportunitats i il·lusioni els barcelonins. I això passa per tenir un govern en el que Ciutadans sigui una part important.
En aquestes eleccions que comentava la Iva, del 21 de desembre, vostès van guanyar, en recordem, en 7 dels 10 districtes, sí. Districtes tan dispars, podem dir, com Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, aquests dos últims, podien sí. Fer ús de la Dada Colau. Mantenir aquest, el suport d'aquests barris més a Ada Colau, això, en fi, sí. Deu costar. I què li pot haver passat al món d'Ada Colau perquè hagi perdut aquests feus que eren tan, tan seus?
L'han perdut perquè han decepcionat a la seva gent. Van fer moltes promeses, van dir que ells serien la solució als problemes de l'habitatge, als problemes de l'ajuda a les persones que tenien més dificultats, i tot això doncs, després no s'ha materialitzat. En aquests moments Barcelona és una ciutat que té greus problemes d'accés a l'habitatge, que té els lloguers més cars de tot Espanya, que a més l'alcaldessa no ha fet ni mig esforç per aconseguir que els bancs posin a disposició de les persones els habitatges que tenen en desús. Molts d'ells estan buits i estan generant problemes de convivència, com ho veiem diàriament al barri del Raval, el que ens hem acostat en moltes ocasions i que, per cert, ha sigut també Ciutat Vella, un dels districtes en els que ha guanyat Ciutadans. I nosaltres considerem que el fet de que hi hagin districtes tan dispars que hagin apostat per Ciutadans és perquè el nostre missatge és molt transversal i en el que molta gent se sent identificada. A nosaltres ens agrada molt això de que la gent hagi trencat aquella por de votar Ciutadans i que aquells que han elegit la papereta de Ciutadans una vegada l'han posat a la urna per unes autonòmiques, vulguin tornar-ho a fer amb unes eleccions municipals. El que sí que tenim molt clar és que no podem decebre la gent. El que ha fet Ada Colau perquè hagi canviat aquesta orientació de vot o aquest vot en barris on ella doncs, tradicionalment havia guanyat les municipals o les generals, és perquè hi ha una profunda, i jo que me'ls passejo últimament amb intensitat, hi ha una profunda decepció de les polítiques de l'alcaldessa.
Leandro.
Yo voy a seguir ahondando en este asunto, ¿no? Quería saber si ha habido elementos tangibles de que la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas haya tenido un impacto concreto en las expectativas a nivel de grupo municipal de Ciudadanos para la ciudad de Barcelona. Es decir, el ascenso de Ciudadanos en los sondeos a nivel general, a nivel español, se está traduciendo en otras comunidades, como en Andalucía, por ejemplo, en un trasvase incluso de cargos electos de otros partidos que han ido a engrosar las filas de Ciudadanos. Quería saber si en Barcelona esto está ocurriendo, si has notado que haya pues acercamiento o que vosotros estéis reclutando con éxito gente de otros partidos, ¿no? Que se suma a vuestro proyecto.
Mira, yo creo que en este caso reclutar gente de otros partidos, a ver, lo cierto es que los votos no son de nadie, son de los ciudadanos y cada uno decide votar a quien cree más válido para resolverle los problemas en cada una de las contiendas electorales y, por lo tanto, en el ejercicio de esa libertad, pues cada uno elige la opción política que considera mejor. Lo que sí que hemos notado en estos últimos tiempos y, sobre todo, después del impacto que ha tenido el conflicto del procés tanto en la sociedad catalana como en el conjunto de España, ¿no? Yo creo que lo que sí que hemos notado es muchísima gente que se acerca y que quiere colaborar con nosotros, que nuestros niveles de afiliación han crecido exponencialmente en todos los barrios y los distritos de la ciudad, que se nos ofrece constantemente personas que nunca se habían interesado por la política porque creen que nuestro proyecto pues es un proyecto de ilusión y quieren participar y formar parte de él, y entiendo que todos y cada uno de ellos vienen de votar a opciones políticas diferentes, ¿no? Ciudadanos es un partido político que nació en 2006, por tanto es una fuerza política relativamente nueva, ¿no?, que ha construido un proyecto primero desde Cataluña, para Cataluña, y después desde Cataluña para toda España, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ha visto como algo. Se han roto muchos mitos, ¿no? Se han roto mitos como que ningún catalán podía llegar a tener opciones de gobierno en el conjunto de España. Albert Rivera en este momento tiene muchas opciones de obtener un buenísimo resultado en las próximas elecciones generales. Se ha roto también el mito de que ningún partido constitucionalista podría ganar nunca unas elecciones en Cataluña. Inés Arrimadas ha demostrado que puede ganar unas elecciones con holgura, puede ganar unas elecciones un partido constitucionalista en Cataluña. Y yo creo que lo importante es ofrecer una alternativa real, ilusionante y efectiva al conjunto de los ciudadanos. Y yo creo que no importa de dónde vengas, porque es obvio que todo el mundo viene de opciones políticas anteriores, ¿no? Lo importante es que tú seas capaz de ofrecer una alternativa creíble, ilusionante y positiva al conjunto de los ciudadanos, y que los ciudadanos te den su confianza y que tú no, luego no los defraudes.
Salvador, vinga, el torn.
Bueno, hi han tantes qüestions amb la regidora Mejías, perquè
doncs
ha introduït també a l'àmbit electoral català, però jo volia fer-li una reflexió i després la pregunta. La reflexió és que a vegades traslladem vot d'unes eleccions cap a una altra. El que hem vist en els últims anys és que el cinturó ha estat taronja, vermell i morat. Morat a les generals, taronja a les, diguéssim,
autonòmiques,
i vermell a les municipals. Per tant, vull dir que no és que cada partit té el seu votant, sinó que aquest votant té diferents opcions de partit. Per tant, es fa difícil aquest trasllat. La segona és, com vostè deia, Barcelona mai ha aprovat pel sistema ordinari el pressupost. L'ha aprovat per una moció de confiança, el primer d'ells, si no recordo malament, el segon es va prorrogar, i el tercer estem amb el procés de la novament moció de confiança. Per tant, qualsevol polític, si féssim un comparatiu internacional, que porta 3 anys que no aprova el pressupost, seria un hecatombe, no?, des del punt de vista de l'opció de la qüestió política. I en canvi jo tinc la percepció de que l'oposició a la senyora Colau no ha arribat, del conjunt, però després podrà vostè arribar, i que no ha arribat, vull dir que no ha mostrat un desgast com han mostrat altres governants, i que la tenen, diguéssim, reservada per grans actes, i que està fent servir el que es diu la intel·ligència emocional actualment, i que connecta bastant amb la gent. No sé si amb els resultats, vostè ha fet algunes qüestions com el carril bici, i jo sempre m'he sorprès que parlem del carril bici o de la bici, però no parlem mai de la moto, que és la principal, diguéssim, mecanisme de la gent utilitza Barcelona en referència per la seva mobilitat amb independència del cotxe, i que possiblement pugui electrificar-se molt més fàcilment que no pas el cotxe. Són diverses qüestions, però jo crec que és per encabir tots aquests elements que jo crec que cal tindre pels nostres oïdors.
I en primer lloc, el fet aquest de que vostè apunta que els vots són diferents en funció de la contesa electoral a la que concorrem, no? Si són autonòmiques, si són generals o si són municipals, doncs la gent tria el candidat que més li convenç, no? I que més li acomoda els seus interessos. Això demostra que aquest és un país amb una forta cultura democràtica, perquè això, que algú pugui triar en funció de les eleccions aquell que més li convenç, doncs això significa que tenim malgrat el que diuen molts, no? Doncs que tenim cultura democràtica i que la gent, pues, decideix en funció dels seus interessos. Per tant, això a nosaltres no ens incomoda, perquè d'aquesta manera això significa que si nosaltres som capaços d'oferir un projecte il·lusionant a la gent, doncs la gent acabarà votant-nos, no? De fet, el millor exemple han sigut aquestes autonòmiques. Sempre s'havia dit que era impossible que un partit constitucionalista pogués guanyar les eleccions a Catalunya, perquè Catalunya, el conjunt del poble de Catalunya era independentista i nacionalista, i s'ha demostrat que no. S'ha demostrat que hi ha una gran part de la societat catalana que ha triat una força constitucionalista que vol estabilitat política, social, econòmica, i que vol apartar ja d'una vegada per totes aquest procés que tan mal ens ha fet a la reputació dels catalans i a les institucions catalanes. Per tant, nosaltres el que volem és oferir la mateixa alternativa a les eleccions municipals, és a dir, veure com hi ha ajuntaments que sí que és cert que han sigut tradicionalment socialistes, però que en aquest moment tenen un projecte esgotat, i s'ha vist, no? S'ha vist també a les autonòmiques, tenen un projecte esgotat, i per tant Ciutadans té l'oportunitat d'oferir alternatives de projecte il·lusionant, de projecte municipal il·lusionant, i a les generals és evident que en aquests moments la situació i la posició de l'empenta que li està donant a la política espanyola a Ciutadans és molt més intensa i es veu molt més innovadora i molt més realista de la que donen altres forces polítiques. Per tant, això el que significa és que tenim per endavant una feina important per convèncer la gent per oferir aquest projecte. Respecte a el fracàs del projecte polític d'Ada Colau és una evidència, és aquesta, no? A qualsevol altre país del món, i si les eleccions municipals tinguessin la possibilitat de tenir les alternatives que tenen les autonòmiques, que és quan tu no aproves el pressupost has de dissoldre i convocar eleccions, doncs en aquest cas la senyora Colau hauria tingut que fer 3 cops, no? Perquè és cert que no ha aconseguit la confiança de la resta de grups municipals. I més enllà de que tothom digui que es consolida, que té aquesta intel·ligència emocional, que arriba a la gent, que se la reserva, sí, però ells treuen un baròmetre amb una mostra de 800 enquestes que diu que la persona més valorada és la de Colau. Això ho fan al novembre, però el 21 de desembre es celebren unes eleccions en les quals tots els catalans van a votar, inclosos els barcelonins, i qui guanya a 7 dels 10 districtes municipals, inclosos aquells on la senyora Colau tenia una majoria aclaparadora, és Ciutadans. Per tant, aquí hi ha la controvèrsia entre el que diuen les enquestes, no?, i la valoració que fan les enquestes de la feina de la senyora Colau i el que diuen els electors quan han d'anar a les urnes. I per altra banda, jo insisteixo, no? Quan surts al carrer i parles amb els veïns, amb les associacions de veïns, amb les entitats, amb la gent que està al carrer, hi ha una profunda decepció de la política de Colau, perquè no s'ha fet res i allò que s'ha fet ha sigut incomodar els ciutadans en les seves polítiques, no? I el cas de la Superilla o el cas dels carrils bici, doncs és un exemple, i per exemple ells són, doncs, tenen una autèntica obsessió per perseguir l'ús del cotxe privat, però de les motos també, perquè també són contaminants i a ells no els agrada allò que contamina, però després generen embussos que contaminen el doble del que havien intentat preveure.
Molt bé. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Manejus Cañizares, la Iván Guera i la protagonista d'avui, la senyora Carina Mejías, presidenta del grup municipal de Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Mejías, aquesta setmana hem viscut un episodi, jo diria, envoltat de cert misteri a l'Ajuntament, no? Ha estat a Turisme, concretament, Turisme de Barcelona, ha plegat el seu director general, el senyor Jordi William Carnés, per presumptament mala utilització de la targeta professional que ell disposa com a director general de Turisme de Barcelona. El senyor Carnés ha sortit a auxiliar-lo, podríem dir, el president de Turisme, el senyor Joan Gaspar, defensant-lo, però el regidor de Turisme de l'Ajuntament, el senyor Agustí Colom, ha dit que hi ha un forat a Turisme de Barcelona que s'ha de resoldre, que no pot continuar. Què passa exactament? Vostè ha pogut treure l'entrellat, avui que és dissabte, del que va passar, crec que era dimecres, a la dimissió del senyor Carnés?
Mira, jo soc membre del Consell d'Administració de Turisme de Barcelona, per tant,
tinc una
idea bastant clara del que passa allà. Turisme de Barcelona és una entitat de col·laboració público-privada que es dedica única i exclusivament a la promoció de la ciutat de Barcelona al món, que ha tingut en els últims anys un èxit incommensurable perquè la ciutat de Barcelona ha esdevingut un dels principals referents i destinacions turístiques del món, que és cert que en aquests últims anys doncs, patíem una certa saturació que era necessari ordenar. I per tant, per mi, la feina de Turisme de Barcelona és perfectament respectable i defensable. Què és el que ha passat? Doncs que en aquest cas portem 3 anys on hi ha una pugna directa entre el qui gestiona el turisme a l'Ajuntament de Barcelona, que és el senyor Agustí Colom, i la idea que té Turisme de Barcelona de com es gestiona la promoció turística. La idea que hi ha o el projecte que hi ha per part de l'Ajuntament de Barcelona és anar traient competències a Turisme de Barcelona per assumir-les com a gestió pública i fer la promoció pública des de l'Ajuntament de Barcelona i apartar les empreses privades de la possible promoció de la ciutat. Per mi això és un error, això en quant a projecte polític, perquè sempre hem vist que la col·laboració público-privada dona molt bons resultats i a més significa que la col·laboració i sobretot el finançament de la promoció de la ciutat, qui millor la sap fer és aquells que el que volen és precisament que assolir un turisme de qualitat a la ciutat de Barcelona, sobretot de qualitat, i evitar doncs, determinat turisme que el que fa és perjudicar la imatge. Això per una banda. Per altra banda és com s'ha fet la gestió dintre de Turisme de Barcelona. El senyor Jordi William Carnes és director de Turisme de Barcelona per una decisió del que és el Consell d'Administració de Turisme. S'ha fet una auditoria, ja fa molt de temps que hi havia controvèrsia entre el regidor que gestiona el turisme de Barcelona, que és el senyor Agustí Colom, i com es portava la política. I jo crec que això ha sigut doncs, una de les coses que han intentat treure per posar de manifest aquesta controvèrsia. Per altra banda, és cert que hi ha una auditoria, és cert que aquesta auditoria diu que hi ha hagut un ús indegut d'una de les targetes de crèdit i que hi ha hagut ús indegut del diner públic. El senyor William Carnes ha assumit les seves responsabilitats i ha dimitit. Per tant, jo crec que aquí ja no hi ha per més, si no és que algú vulgui rescabalar allò que s'ha gastat indegudament. No? Però més enllà d'això, jo crec que hi ha assumpció de responsabilitats polítiques, ha dimitit i, per tant, haurem de buscar un altre director de Turisme de Barcelona que eviti aquest objectiu concret que hi ha, que és trencar amb la col·laboració pública o privada per fer la promoció de Barcelona des de l'opció pública i d'acord amb aquells interessos que té l'Ajuntament de Barcelona o l'equip de govern, que sempre ha sigut el d'emetre un missatge negatiu contra el turisme que ha perjudicat enormement els interessos de la ciutat de Barcelona.
Vostè té aquesta idea de fer política des de l'administració. Jo crec que si hi ha una història d'èxit és Turisme a Barcelona. Si una història de col·laboració pública o privada, diguéssim, per mostrar arreu del món, és Turisme a Barcelona. I en canvi sembla que el posicionament molt ideologitzat en aquesta qüestió no sé si ha estat un dels elements, a part de que el senyor Williams Carnes va ser tinent d'alcalde amb un govern socialista, ara ja no està el govern en coalició, perquè fa poc tenien un govern de coalició socialistes i els senyors dels comuns. No? Jo volia dir-li perquè també una de les grans polítiques ha sigut lo de la remunicipalització de serveis o inclús de fer serveis que presten als privats i voler-los fer des de l'òptica pública, no sé. No sé com està el tema l'aigua és remunicipal, però és que volien fer una funerària, és que volien fer una companyia elèctrica, és que no sé com està això, si hi ha alguna cosa o tot és fum.
Bueno, a veure, ja són coses molt, molt diferents, Sí que és cert que evidentment el govern de l'Ada Colau el que vol és fer-ho tot públic, és a dir, que no...
Perquè quedi clar, que la gent s'enteri. A l'hora de votar també cal explicar això, el que vol fer el contrincant, no?
Per això abans, quan jo parlava de diferència de models i que nosaltres no podíem donar suport al projecte polític d'Ada Colau ni fer qualsevol mena de coalició amb ella, ho deia precisament per la diferència de model de gestió que tenen ells i que tenim nosaltres, perquè Ciutadans és partidari d'aquesta col·laboració público-privada. Vull dir, creiem que a l'administració pública el que li correspon és crear les condicions necessàries perquè les empreses puguin desenvolupar els seus projectes i en allò que l'administració i les empreses hagin anat de la mà poder-ho fer. Jo crec que el cas de Turisme de Barcelona doncs és evident que ha estat un èxit, però com molts altres. No? I en el cas dels serveis públics, jo crec que ells van arribar al govern amb aquesta idea de que els serveis públics principals, no, bàsics, com l'aigua, com la llum, es podien gestionar des de l'Ajuntament. Clar, és una cosa molt curiosa, no? Perquè a més ells van arribar amb el dient que els rebuts de l'aigua i de la llum es podien reduir si això es gestionava des de l'Ajuntament. Bé, veiem models que es gestionen així, com és el cas de Madrid, no? On precisament passa tot el contrari. I què és el que ha passat? Doncs que aquí es va crear una empresa pública de gestió de l'aigua, col·laboració público-privada entre Agbar i l'àrea metropolitana, en la qual es va decidir que els 36 municipis de l'àrea metropolitana anirien incorporant aquesta empresa per gestionar l'aigua. Per què? Perquè el procés de l'aigua, de gestió de l'aigua, és molt complicat. Està la captació, la distribució, el reciclatge, la redistribució. És a dir, és un procés que està, ha d'estar sempre en mans d'empreses especialitzades. Vull dir, això no és el que era abans de captar l'aigua del pou. No, això té un procés molt complicat que genera...
El cicle de l'aigua, que diuen que és complex per reciclar...
Exacte, no? Aquest cicle que és totalment circular des de la captació fins a la redistribució i el reciclatge. No? I per tant, jo crec que això el que ha d'estar és en mans d'empreses que sàpiguen fer això i que l'administració pública, en col·laboració amb elles, sigui capaç de gestionar-lo de tal manera que tingui el mínim cost per al usuari. Ells que diuen, no, nosaltres assumirem tota aquesta gestió de l'aigua, però clar, això et fa un forat als pressupostos de la ciutat, incrementarà moltíssim el cost, perquè això significa que tu has d'internalitzar no només a tots els treballadors, sinó també tots els procediments. No? I a més això va en contra, curiosament, de l'objectiu de l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana és un ens que es va crear per la gestió comuna de serveis entre tots els 36 municipis, i això el que pretén és anar justament al darrere, que és anar parcel·lant i que cada municipi es gestioni el propi servei d'aigua o de llum o del que sigui. No? Jo crec que això va en contra de la lògica, no? I per mi crec que no... Que, bueno, nosaltres no som gens partidaris d'això, no? Sí que som partidaris d'arribar a un acord raonable amb l'empresa que ho gestiona per garantir una rebaixa de preus i un servei adequat a l'usuari i als ciutadans.
No, a més, tinc entès que Agbar mai ha tallat l'aigua per qüestió de pobresa. Jo no sé si Colau té aquesta capacitat, perquè abans comentaves això de que en política d'habitatge tampoc ha fet gran cosa. Vull dir que hi ha aquests pilars dels comuns que han fet bandera amb això electoralment, crec que estan molt en l'aire, però clar que és tot una política ficció, però com deien els companys, de totes maneres arriben unes eleccions generals en aquest cas i es torna a votar els comuns i a més amb una majoria gran. No estic qüestionant la capacitat de vot que té el ciutadà barcelonès, català, però bueno, alguna cosa passa perquè aquests missatges tan populistes
arriben.
Home, jo si et pregunto, tu vols pagar menys per l'aigua? Perquè jo et garanteixo que tu pagaràs menys per l'aigua i per la llum i pel servei de recollida de residus i a més et faré política social. Tot això, si jo t'ho prometo a crits des d'una tribuna, tu què faràs? Votar-me? No. Bueno, il·lusionada, no? Ara, una altra cosa és que quan tu ja m'has votat, jo pugui fer efectiu allò que t'he promès, no? I el que sí que s'ha vist és que va haver-hi molta gent que va votar de Colau perquè estava enfadada, perquè veníem d'una crisi on la gent ho havia passat molt malament i ells van capitalitzar un malestar fent promeses que no han pogut complir. I en aquests moments han decebut a molta gent. Ells no poden complir les seves promeses. No poden oferir un habitatge gratis a tothom, no poden l'aigua gratis a tothom, perquè això del todo gratis pues passa el que passa. No?
Algú
i aleshores
paga,
has de ser, jo crec que hem de ser sincers amb la gent quan li fem promeses electorals de coses que realment es puguin complir. De fet, Ciutadans ha portat una tècnica que jo crec que és molt rigorosa, no? Que és dir, sobretot a nivell nacional, quan hem negociat pressupostos, no? Hem analitzat els pressupostos, hem vist quina possibilitat hi ha de finançar i de dotar pressupostàriament a les promeses que fem, no? I en la mesura en què això és econòmicament viable, doncs ho oferim. És el cas de l'equiparació salarial de cossos policials, no? Que hem dit, escolta, d'aquests pressupostos doncs traiem una quantitat que pugui garantir aquest finançament i aquesta equiparació salarial. D'aquests pressupostos volem una partida pressupostària raonable que pugui garantir la conciliació de la vida familiar i laboral incrementant les setmanes de baixa paternal. Volem un complement salarial per joves que costa això i que pot encabir-se amb aquests pressupostos. És a dir, no es poden fer promeses sense saber el cost que tenen. I, per exemple, prometre a la gent que tu remunicipalitzaràs el servei de l'aigua que et costa més del 3% del pressupost de la ciutat, això és inviable. És inviable i a més va en contra de l'essència del que va ser en el seu dia la creació de l'àrea metropolitana com a gestió comuna de serveis.
Sí, perdona, és que com que ha parlat del tema d'habitatge, aquesta setmana ha sortit que l'alcaldessa ha agafat com a assessor del gabinet de l'alcaldia el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, el Carlos Macías. No sé si és que després dels anys que porta en temes d'habitatge necessita també més assessorament en aquest àmbit.
O callar crítiques, no?
Sí, jo crec que ha sigut més per callar crítiques, no? Per silenciar la crítica que feia el senyor Macias, que ha sigut molt crítica amb la política d'habitatge de l'alcaldessa perquè la ciutat no veu resultats, i aquesta doncs ha sigut una manera de silenciar una crítica que provenia d'una entitat que ella mateixa havia dirigit.
Sí, parlàvem dels fracassos de la gestió de Colau. Jo crec que un dels més tangibles en les últimes setmanes ha estat el del transport, en tant que no s'ha pogut congelar les tarifes de transport, que és un altre dels serveis bàsics que ofereix un ajuntament. M'agradaria saber com solucionaria això Ciutadans, tenint en compte que hi ha una manca d'aportació de l'Estat, segons diu l'Ajuntament, i especialment com enfoquen el tema del tramvia per la Diagonal, que serà un dels debats que tornarem a tenir sobre la taula.
El tema del transport públic, jo crec que també és un dels serveis bàsics que impacta de manera més important en joves i en famílies de classe mitja i treballadora, sobretot de la classe treballadora, i que això significa una despesa que moltes famílies acusen, no? Per tant, jo crec que s'hauria de fer un esforç, un sobreesforç, per garantir un bon finançament del transport públic que eviti que les famílies hagin d'assumir aquest finançament per tenir un transport públic de qualitat. La ciutat de Barcelona té un transport públic de qualitat, però insuficient. I aquí l'aportació es fa a tres bandes. Hi ha aportació per part del govern de l'Estat, hi ha aportació per part de la Generalitat i aportació per part de l'Ajuntament. És cert que l'Ajuntament ha fet les seves aportacions puntualment perquè és el primer interessat, no? Però sí que és cert que tenim un malbaratament de diner públic per part de la Generalitat amb la milionada que ens ha costat la línia 9 i 10 del metro, que això ha fet que es generés un forat enorme, i també tenim una falta d'aportacions per part del govern de l'Estat. De quina manera ho solucionaria Ciutadans? Ciutadans ja fa molt de temps que demana una llei de finançament de transport públic, de manera que les administracions públiques garanteixin que aquestes aportacions estaran consignades amb les dotacions pressupostàries adequades en cadascun dels pressupostos, en el pressupost del Congrés, del govern d'Espanya, en el pressupost de la Generalitat i en el pressupost de l'Ajuntament, i que s'obligui per llei a garantir un finançament adequat del transport públic com a servei bàsic que és per al conjunt dels ciutadans, no? Per tant, la nostra proposta és aquesta, respecte al transport públic, és a dir, garantir d'alguna manera, a través d'una llei, les aportacions pressupostàries que han d'aportar i que han de fer cadascuna de les administracions.
Això seria una llei a nivell nacional.
Nacional, sí. I de fet, ja ho hem traslladat per tal de garantir que això sigui així. Ho hem traslladat al grup parlamentari, però en aquests moments també us haig de dir que el grup parlamentari al Congrés té una limitació de presentació d'iniciatives legislatives i que ja han establertes una sèrie de prioritats. Però aquesta és una proposta que no només arriba des de Barcelona únicament, sinó que hi ha altres ciutats d'Espanya que estan amb la mateixa situació, i per exemple Saragossa, no? Respecte al tramvia, en aquests moments el tema del tramvia, hi ha una comissió en marxa en la qual s'estan analitzant quines són les valoracions tècniques, els estudis tècnics que s'han fet, i veure exactament com es podria implementar. Nosaltres el que sí que sabem molt clarament és que no hi ha consens tècnic per dir que la tramvia per la Diagonal és la millor opció. No hi ha consens tècnic, els tècnics tenen opinions diverses. No hi ha consens polític, perquè els partits polítics, els grups municipals diuen ara sí, ara no. A mi em va sorprendre ahir l'alcaldessa quan va dir que el Partit Socialista estava d'acord amb l'execució del tramvia per la Diagonal, perquè ells van fer un referèndum i una consulta, i li va costar el càrrec en aquell moment al regidor responsable, però és que a més jo he vist com el grup socialista s'afegia a iniciatives que parlaven d'evitar qualsevol partida pressupostària, qualsevol iniciativa relativa al tramvia. Convergència, el grup demòcrata, ara es diu del grup demòcrata, ha posat com a condició el retirar la partida pressupostària per efectuar aquests estudis. Per tant, no hi ha consens polític, no hi ha consens tècnic, no hi ha consens polític, i si parles amb les associacions de comerciants i amb els veïns de la Diagonal, hi ha una oposició frontal a la construcció del tramvia per la Diagonal, perquè genera una barrera que limita l'activitat econòmica i que limita allò que volem fer, aquells barris més destinats, o aquells espais més destinats a l'acció cívica, a l'ús dels ciutadans, no? Per tant, no hi ha ni consens tècnic, ni consens polític, ni consens social. Estem a final de legislatura. Jo crec que no és un moment per posar en marxa la construcció del tramvia.
Leandro.
Sí, no, hablando al hilo del tema del transporte público, siempre acaba el debate sobre la cuestión de la financiación, pero hay un tema que es que parece tabú, que no los grupos municipales no acaban de abordar, y menos en campaña electoral, que es si la empresa pública TMB, que estamos hablando de una empresa pública en este caso, si es eficiente y qué se puede hacer, porque en determinados momentos un servicio público como es el transporte pues puede quedar secuestrado, ¿no?, en ese sentido por un contencioso laboral, y es una empresa que es capaz de echarle pulsos a diferentes gobiernos, sean socialistas, sean convergentes, sean el actual, y ganarlos en ocasiones. En ese sentido, ¿tiene usted alguna idea de cómo, de si se han planteado alguna medida o cómo debería ser la gran empresa pública de transporte TMB en Barcelona?
Bueno, es un tema muy importante, porque ciertamente, tal y como usted dice, es una empresa que tiene una capacidad de gestión de servicio público de transporte muy importante en la ciudad de Barcelona y en el conjunto del área metropolitana, y por lo tanto las decisiones o cualquier tipo de conflicto laboral puede generar un impacto enorme, como hemos visto en otras ocasiones, en momentos de acontecimientos importantes para la ciudad de Barcelona. En estos momentos, la empresa de transporte público, el transporte público en Barcelona, tiene un déficit de casi 500 millones de euros, que es mucho déficit, ¿no? Es mucho déficit. Y entonces hay que buscar la forma de solucionar esta deuda, y tendremos que analizar cuál es la mejor manera de gestionar esa empresa, ¿eh? No es fácil, no es un tema sencillo, pero sí que es cierto que no podemos permitir que ni que el déficit se siga incrementando ni que los conflictos laborales de la empresa puedan impactar durante la celebración de acontecimientos importantes, o que puedan perjudicar el día a día de los trabajadores y los ciudadanos que deciden que necesitan utilizar el transporte público para desplazarse, que yo creo que son los primeros interesados en que eso funcione bien, ¿no? Es cierto que hay que hacer un análisis de cómo se gestiona esa empresa, hacer pues una auditoría que garantice que las cosas se hagan mejor, y por lo tanto de cara al futuro ver cómo se gestiona mejor el transporte público y sobre todo cómo se soluciona su financiación.
Venga, María Jesús, la última ya del programa.
Es más una curiosidad. El tema Tabárnia se nos está yendo de las manos, ¿y qué piensas del tema Tabárnia? Barcelona.
Bueno, yo creo que es una iniciativa divertida que ha conseguido poner frente al espejo de sus propias contradicciones al independentismo, ¿no? Y yo solamente por eso creo que es una iniciativa ingeniosa y que pone frente a sus los excesos del independentismo, se han encontrado con una respuesta ingeniosa, divertida y además justificada, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está harta de esta situación del independentismo, de la situación de parálisis, de la situación de conflicto, de la situación, y claro, ante los resultados electorales, que no se corresponden a otra cosa más que al resultado que ha sacado Ciudadanos en todo lo que es los entornos metropolitanos de tanto de Barcelona como de Tarragona, que son la zona pues quizá más económicamente potente y más poblada, yo creo que la solución al tema Tabárnia es fácil: una ley electoral que responda a las que priorice, ¿no?, o que haga que los votos sean más justos, ¿no?, y que no se esté priorizando zonas más despobladas en detrimento de aquellas que tienen el mayor número de población, de tal manera que desde Ciudadanos hemos pedido en reiteradísimas ocasiones que nosotros queremos una ley electoral justa en la que los votos valgan igual en todas partes, y de esa manera yo creo que ese efecto Tabárnia se acabaría imponiendo como un efecto real en el conjunto de Cataluña.
Va, no era la última, era la penúltima.
Sí,
Leandro,
ahora sí. Una precisión. Cuando antes comentabas que habíais crecido en afiliación, en distritos de Barcelona, ¿esos distritos son distritos que eran votantes de Colau o cómo ha sido?
Pues hombre, sí, la verdad. Son distritos en los que, por ejemplo, Nou Barris, Horta Guinardó, Sant Andreu, Ciutat Vella, Sarrià, Sant Gervasi, en fin, distritos que solamente ha habido tres distritos en los que Ciudadanos no ha sido primera fuerza política, que ha sido el Eixample, en donde ha sido Junts per Catalunya, en Gràcia, en donde ha sido Esquerra, y en Sants, en donde también ha sido Esquerra, pero el resto de distritos municipales, además, no sé, yo me siento especialmente orgullosa de que se haya sacado un resultado excepcional en la Barceloneta.
Yo me refería no al resultado electoral, sino después, que has comentado que a partir de las elecciones había habido un incremento, habías notado un incremento de afiliados.
Sí,
y,
sí.
¿En qué zonas?
En eso se ha reflejado en esos distritos.
Pues mira, sí, hemos crecido mucho en afiliación en el Eixample, mucho en afiliación en Horta también, en Horta Guinardón mucha afiliación, en San Andreu y mucha afiliación en la Barceloneta.
Bueno.
El que se suponía que era feudo de la señora Galapín, allí Ciudadanos ha tenido un triunfo considerable.
Molt bé, doncs seguirem molt atents tot el que vingui a partir d'ara, que estem ja en precampanya, perquè l'any 2019 el tenim molt a prop i les eleccions, bueno, encara queda, però bueno, passa tan ràpid el temps que no ens arruden. Carina Mejías, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres. Clar.
Gràcies també, com sempre, al Salvador Guillermo, al Leandro Lamor, a la Iva Anguera i a la Maria Jesús Cañizares. Nosaltres posem avui el punt i final del Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Tornarem dissabte que ve, que vagi bé, bon cap de setmana.
Adéu.